Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al No ho sé, tant si heu sopat com si no, heu de saber que Alberto Núñez Feijóo demana a Pedro Sánchez que el deixi governar 2 anys i després ell mateix tornarà a convocar eleccions. És la proposta que ha fet el líder del PP, el candidat socialista, en la reunió d'aquest matí al Congrés. El Partit Popular ha posat una nova carta damunt la taula per mirar de salvar l'intent d'investidura del 26 i 27 de setembre.
Le he propuesto afrontar esta legislatura de un modo distinto al tradicional, pactando una duración concreta de la legislatura, 2 años, y pactando también el método de trabajo que debe guiar la legislatura, un método de trabajo en las Cortes que permita desbloquear las grandes cuestiones de Estado pendientes que afectan directamente a todos los ciudadanos.
La proposta de Núñez Feijóo, però, s'ha entès des del bloc progressista com un intent a la desesperada d'aconseguir prou suports. De moment continua tenint els que tenia i ningú s'ha mogut d'on era. El PSOE ja ha respost a la proposta de 2 anys de govern de Feijóo més eleccions amb un no, amb un ni parlar-ne. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Roger Perciba.
Si Feijóo no convenç Pedro Sánchez, la seva proposta d'entesa no prospera, tampoc la fórmula de legislatura exprés de 2 anys. Feijóo escolta en primera persona el ja conegut no és no de Sánchez, que segons diu Feijóo sacrifica l'estabilitat per les exigències dels independentistes.
Se hace en un contexto con el independentismo envalentonado. Envalentonado porque están pidiendo la ruptura de la nación tal como la votamos en la Constitución. Envalentonado porque están planteando una amnistía general y envalentonado porque incluso están pidiendo un referéndum d'independència.
Els socialistes no refien de Feijóo i l'acusen de voler salvar la pell. La portaveu del partit, Pilar Alegria, es permet parlar amb ironia ara que Feijóo demana al PSOE un pacte d'estat per governar.
Es que me van a permitir, ¿no? Pero es que hemos pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo.
Les paraules d'Alegria per evidenciar el canvi de rumb del Partit Popular són fil per randa les mateixes que fa servir el republicà Gabriel Rufián a les xarxes socials.
Gràcies, Roger. El PSOE, mentrestant, es continua prenent amb calma les negociacions amb els partits independentistes de cara a recaptar prou suports per poder investir Pedro Sánchez. Jaume Asens, que avui ha estat al món a RAC1, és optimista de cara a les negociacions. El negociador de Sumar té coll avall que s'acabarà aprovant una llei d'amnistia, que és una de les línies vermelles per Junts i per Esquerra, però avisa que les converses seran llargues i complicades. Adrià Santasusana, però, Asens no veu clar que Laura Borràs entri dins d'aquesta amnistia.
Asens té coll avall que la llei d'amnistia acabarà al Constitucional i sospita que si Borràs hi entra podria ser l'escletxa del Tribunal per tombar la norma. Ho explicava el món a RAC1.
Si finalment hi ha una llei d'amnistia, segur que acaba en el Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional haurà d'examinar molt atentament quina és l'argumentació, quina és la justificació per incloure unes persones i unes altres no en una llei d'amnistia. Per tant, com amb més rigor es faci la llei d'amnistia, més blindada està d'un possible tribunal constitucional de cara que la derogui. No?
Sobre si s'han d'incloure o no els policies encausats per l'1 d'octubre, Sens no s'ha posicionat, però admès que en totes les amnisties n'han de sortir beneficiades les dues parts.
L'únic que assenyalo és que les amnisties que s'han fet al llarg de la història han acostumat a afectar a les dues parts del conflicte, no només a una.
I no descarta que es pugui tramitar la llei d'amnistia abans de la investidura de Pedro Sánchez.
Aquest estiu ja és el més tràgic dels últims 20 anys pel que fa a violència masclista. Al conjunt de l'Estat han mort 16 dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. A les últimes hores, un policia retirat ha retingut durant hores la seva exdona en un pis del Zira, València, i després l'ha matat. Els agents de la policia, quan hi han pogut entrar, han trobat el cos de la dona i el de l'assassí, que s'hauria suïcidat. La parella s'havia separat després de 12 anys de matrimoni i un home també ha matat la seva parella de 36 anys a Salamanca. La víctima tenia 4 criatures, segons explica la delegació del govern espanyol. Des que ha començat l'any, han mort 40 dones al conjunt de l'Estat a mans de les seves parelles o exparelles i 45 nens i nenes s'han quedat sense mare. El cos dels Mossos d'Esquadra té des d'avui uns 700 agents més. Feia 7 anys que no s'incorporava cap efectiu i el 40% de les noves incorporacions són dones. Interior assegura que la prioritat és fer arribar el servei a pobles i ciutats on fins ara no arribava. La presentació del cos s'ha fet a Girona. Corresponsal de RAC1, Sandra Florença.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha donat la benvinguda als nous agents avui en un acte a Girona, una de les demarcacions on més s'han reforçat els efectius. Ara n'hi haurà 78 de nous. Elena ha remarcat que la prioritat ara és crear una policia de proximitat.
Molts alcaldes deien falta gent, no? Necessitem una patrulla perquè vagi pel nostre municipi més vegades, necessitem a una gran ciutat doncs, que vagin pel centre i que hi vagin passejant.
Del total d'agents nous, 294 són mosses i 468 Mossos. De cara a final d'any s'obrirà una nova convocatòria amb 850 places més a Catalunya.
En clau econòmica, els preus han tornat a pujar a l'agost. La inflació es dispara 3 dècimes fins al 2,6%. Ho ha fet sobretot en pesa pel preu dels carburants. Sergi Alemany, el Banc d'Espanya, hi resta importància, mentre sindicats com la UGT reclamen que s'intervinguin els preus dels productes bàsics.
Segons el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Gos, avui de visita a Barcelona per impartir una conferència precisament sobre inflació, no cal estar preocupats per aquest nou repunt que, de fet, ja preveia l'organisme. Qui, en canvi, sí que veu amb preocupació aquest nou increment dels preus és el secretari general de la UGT Catalunya, Camil Ros, que a Ràdio 4 ha demanat posar un límit al cost dels productes bàsics perquè els ciutadans no hagin d'arribar amb l'aigua al coll a final de mes.
El pagès se l'està putejant amb el preu que se li paga. El pescador també. A la gent que està treballant també amb la carn, també. I el problema està amb els intermediaris i l'especulació que hi ha. Per tant, el primer que tindríem que fer és suprimir els trams intermediaris, que això ja ens podia provocar una baixa. I després, alguns, si s'ha d'arribar a posar un topall, jo pregunto, el topall del gas ha funcionat, no? L'ibèric? S'ha acabat el món? No.
La previsió del Banc d'Espanya és que els preus es mantinguin a l'alça com a mínim fins a finals d'any.
I el que també continua pujant són les hipoteques. Les variables que toqui revisar referenciades a un any, es tornaran a encarir, tot i que l'Euríbor ha baixat aquest agost per primer cop els últims 20 mesos. El principal indicador pel càlcul de les hipoteques se situa al 4,07%, però encara està molt per sobre del que estava l'agost de l'any passat, que se situava a l'1,249%. Sergi, quants encariran de mitjana les hipoteques variables que es revisin ara?
Malgrat aquesta frenada, la dada suposa que, per exemple, un client amb una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys, a qui ara toqui revisar el préstec, la quota se li encareix uns 240 euros al mes. Ara bé, s'estan començant a complir les previsions del Banc Central Europeu que indicaven que l'Euríbor començaria a desescalar l'agost. Ara caldrà veure si continua la tendència a la baixa d'aquí a finals d'any.
De camí a un quart de 10, 9 en surt a Barcelona amb els arbres. Aquesta nit n'han caigut 2 a diferents punts de la ciutat. Els experts expliquen que la sequera fa que els arbres siguin més vulnerables a una situació de pluja o vent perquè estan en una situació d'estrès hídric, com la palmera que va caure a principis d'agost al Raval i va matar una noia. Aquesta vegada no hi ha hagut ferits, però també s'ha talat un altre arbre per precaució. Ferran Dalmau.
Encara no se sap del cert per què aquesta nit ha caigut un lladoner al carrer Comte Borrell i un altre arbre a la plaça Ibèria de Sants. Hi ha diverses hipòtesis, perquè un dels troncs també tenia fongs, però el que a ningú se li escapa és que la sequera està afeblint els arbres. Els experts qüestionen la restricció de no regar-los. El president del Gremi de Jardineria, Miquel Marín, n'ha parlat a RAC1.
Els arbres han patit durant aquest període de sequera. L'estrès hídric debilita l'arbre. Un arbre dèbil serà menys resistent a una ventada. La vegetació no és un luxe, sinó que és una necessitat. Sí que no hauríem de tots replantejar si deixar de regar els arbres com cal és el més adequat o no per la nostra societat.
Barcelona té un sistema de degoteig i reg nocturn per garantir la hidratació dels arbres, però els experts diuen que en alguns casos potser no és suficient.
L'Ajuntament de Barcelona, per cert, està enllestint la revisió de les prop de 900 palmeres i a Tarragona s'han hagut de talar 11 palmeres del port perquè eren massa estretes en algun punt del tronc. La sequera i les altes temperatures no donen treva a Grècia, on els incendis continuen cremant sense fre per 13è dia ja consecutiu. Els nuclis actius ara se situen més al nord de la ciutat, al Parc Nacional de Dià. Les flames estan destruint l'hàbitat de la fauna i la vegetació del país. Corresponsal de RAC1 a Grècia, Anna Montraveta, bona nit.
Bona nit. El Parc Nacional de Dadi és una de les zones protegides més importants de Grècia i també a nivell europeu. Es caracteritza per la varietat d'espècies, com el voltor negre i el voltor blanc. Els arbres que s'han cremat són tan antics que es necessitarà 130 anys com a mínim perquè tornin a créixer. Ho explica l'enginyer forestal Alexandros Limikatropoulos.
Gairebé tot el bosc s'està cremant, incloent els nius dels ocells salvatges i dels depredadors. No es podrà tornar a recuperar l'estat que tenia abans.
Aquesta setmana s'ha reunit el primer ministre Kyriakis Mitsotakis amb els responsables polítics del Ministeri de Medi Ambient i Energia i el de Crisi Climàtica i Protecció Civil per concretar la restauració dels boscos.
En marxa a aquesta hora la gala inaugural del Festival de Cinema de Venècia. La mostra celebra la seva 80a edició en plena vaga de guionistes i actors de Hollywood, un fet que, com ha quedat clar avui ja a la primera catifa vermella del festival, marcarà el to d'aquest any. Enviada especial de RAC1 a Venècia, Maria Cusó, bona nit.
Bona nit. Així és, moltes cares conegudes, però poques grans estrelles de Hollywood s'han presentat aquest vespre per la catifa vermella del Lido durant la primera gran nit del festival. La vaga d'actors i guionistes, que durant unes setmanes va fer perillar tota la programació, sembla que serà un dels eixos que marcarà aquesta edició de la mostra. De fet, el president del jurat, Damien Chazelle, director de La La Land, s'ha presentat aquest matí amb una samarreta del sindicat i ha alçat la veu en favor dels artistes.
Today is the 121st...
Avui fa 121 dies que els guionistes de Hollywood estan en vaga, també els 58 actors. Crec que l'origen d'aquesta protesta és la idea bàsica que una peça d'art ha de tenir un valor per si mateixa, que no és només una peça de contingut. I aquesta idea, que crec que és molt senzilla, s'ha pervertit a la indústria els últims 10 anys.
Chazelle comparteix jurat amb un planter de directors envejables com Jane Campion, Santiago Mitre, Martin McDonagh, Laura Poitras o Mia Hansen-Love. El tret de sortir del festival el dona Il Comandante, un drama bèl·lic italià.
Gràcies, Maria. I avui, després de 5 anys sense publicar cap novel·la, ha arribat a les llibreries el nou llibre de Sergi Pàmies. A les dues seran les tres. Pàmies ha confessat a l'ACN que després de moments personals durs ara ha pogut tornar a centrar-se en el plaer d'escriure per amor a l'art.
L'envelliment dels pares, el naixement dels fills, el fracàs de l'amor, totes aquestes coses tenien un potencial emocional dens i prou fort com per dedicar-me gairebé en exclusiva a aquest tema. I llavors aquí ha desaparegut aquesta càrrega emocional i aleshores he pogut tornar a centrar-me més en el plaer estricte de la narració.
En aquest nou llibre, Sergi Pàmies agrupa 10 contes diferents on reflexiona sobre el pas del temps. Gran diada de Sant Fèlix avui a Vilafranca del Penedès.
Vinga, que el carreguen.
Atenció, perquè falten les tres últimes places. L'Anxeleta passa la
prova. I ara és quan han de tratar el cul i en Lleuger Tremolí.
Així és com ho vibràvem aquest matí a RAC1, el 3 de 10 amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 sense folre de les joves de Valls han estat els castells descarregats més destacats. Diem gran diada perquè en total s'hi han vist 10 games extra i cada colla n'ha descarregat almenys un. L'ha seguit des de peu de plaça Joel Penya.
Sí, ha estat un gran Sant Fèlix de novetats, com el 3 de 10 amb folre i manilles dels vilafranquins el primer de l'any, que han acompanyat del segon 7 de 9 amb folre de la història, el 4 de 9 amb folre i l'agulla carregat i el pilar de 8 amb folre i manilles. També s'han vist estrenes pel que fa als castells sense folre. El primer 4 de 9 sense folre de l'any, de la mà de les joves de Valls, que han fet un recital sumant-hi el 5 de 9 amb folre carregat i el pilar de 8 amb folre i manilles. La Vella també ha estrenat un castell, el 2 de 8, en aquest cas, però l'ha carregat i abans havia descarregat també el 4 de 9 amb folre i el pilar. Pel que fa als Minyons de Terrassa, s'han anotat el seu segon 2 de 9 amb folre i manilles descarregat de l'any.
I en música avui els Figaflaues han fet parada al món a RAC1. El duet de Valls és un dels grups que ha anat de poble en poble aquest estiu cantant els seus temes i admeten que necessiten fer una pausa.
És molt lleig dir que vols que s'acabi perquè estem pues, això, molt contents d'estar podent tocar a tants llocs i veure tanta penya animadíssima, dándolo todo. Així que, bueno, estem cansats, però estem...
Bueno, jo no vull que s'acabi perquè pues, és una sort, no?, estar vivint això, però alhora vols que s'acabi perquè hem d'acabar cançons i ve un disco l'any que ve i s'ha d'acabar.
També han avançat un nou fragment en primícia des del seu tema, que es dirà Aurora.
Això acabarà com el Rosari, que m'enamora amb
cançó s'estrenarà sencera demà a les 10 de la nit. La cançó s'estrenarà tota sencera. Figaflaues serà demà, per cert, a la Festa Major de Granollers i divendres al Festival Acústica de Figueres. Repàs ara als esports. Futbol en directe, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Montse Martí.
Aquesta nit sabrem quins són els tres últims equips que entraran demà als bombos de la Champions.
Exacte, perquè s'estan jugant els partits de tornada de les tres últimes eliminatòries prèvies de la Lliga de Campions. A punt d'arribar al minut 20, Festival golejador, no n'hi ha cap en cap dels tres partits que s'estan jugant. PSV Eindhoven 0, Glasgow Rangers 0, empat a 2 a l'anada. AEK d'Atenes 0, Anvers 0, 1-0 a favor dels belgues a l'anada, i Copenhagen 0, Rakow 0, 1-0 a favor dels danesos al partit d'anada. Els tres equips que es classifiquin entraran al sorteig de la fase de grups de demà, que començarà a Mònaco a les 6 i es podrà seguir en directe a RAC1.
Un sorteig al qual serà el Barça, que cedirà l'Englet a l'Aston Villa.
Exacte, l'acord encara no s'ha fet oficial i serà sense opció de compra. Pel que fa a qui pagarà la fitxa, les versions són contradictòries. Des del Barça diuen que els anglesos la pagaran tota, però segons l'entorn del jugador, se la partiran entre els clubs. Comptant l'amortització, el cost de l'anglès aquesta temporada s'eleva a 16 milions d'euros. Un Barça que no té constància que Ansu Fati vulgui marxar. Segons fonts del club que ha consultat RAC1, si surt, només serà cedit per una temporada. Per la seva banda, el Girona traspassarà Santi Bueno al Wolverhampton. Els anglesos pagaran uns 10 milions per fer-se amb els serveis del central uruguaià. I encara a Girona, i segons la cadena SER, el migcampista colombià John Solís serà el següent fitxatge. Té 18 anys i costarà uns 5 milions i mig d'euros.
I del cas Rubiales encara no hi ha resolució del Tribunal d'Arbitratge Esportiu, oi?
Doncs no, no n'hi ha encara, tot i que la resolució no hauria de trigar gaire. El TAT té tota la documentació des d'ahir. El que sí que hi ha és una reclamació del sindicat de futbolistes que denuncia que un dels membres del tribunal hauria d'inhibir-se perquè és nebot de l'advocat de Rubiales.
Qui sí que s'ha pronunciat a les últimes hores sobre el cas Rubiales és Vox. El partit de Santiago Abascal ha denunciat en una piulada a Twitter la que seria política i mediàtica diu que viu Rubiales, per cert, la mare de Rubiales, que està en vaga de fam des de dilluns, l'han traslladat aquesta tarda a l'hospital. Gràcies, Agut.
A disposar, Martí.
Les 9 i 20, avui hem sabut que Amazon ha dit als seus treballadors que estan fent teletreball que o bé tornen a la feina presencial almenys 3 dies a la setmana o ja es poden quedar a casa, però per sempre, perquè els farà fora. A aquesta hora volem aturar-nos a parlar un moment aquí al 9C de la tornada a la feina. Com s'està fent i com es farà si encara hi ha algú que està de vacances i no s'hi posa fins la setmana que ve. Ho volem fer amb la directora de l'àrea de treball de Pimec, Sílvia Miró. Bona nit i gràcies per ser aquest vespre al 9C.
Hola, molt bona nit.
Sílvia, amb la pandèmia tots vam aprendre a treballar a distància, es va dir que el teletreball, que llavors es va imposar la força, havia vingut per quedar-se, però 2 anys després podem dir que no ha estat així, que el teletreball ha marxat igual de ràpid com va venir?
Bé, en primer lloc sí que hauríem de puntualitzar que el teletreball que vam fer durant la pandèmia, concretament durant el període de confinament que ens va arribar d'una manera tan inesperada, doncs no és pròpiament el teletreball tal i com el tenim entès. El teletreball requereix d'una planificació prèvia a nivell organitzatiu, a nivell doncs, de gestió, que permeti que aquell mateix treball que es realitza en l'empresa pugui ser desenvolupat fora de l'empresa. De tota manera, sí que és cert que era un moment en el que precisament el teletreball estava a les taules de debat, n'estaven parlant, estaven valorant com implementar-lo, doncs va portar a que moltes empreses acceleressin aquests processos i algunes sí que arribessin a fer-ho factible, especialment en alguns llocs de treball on realment era viable, evidentment, no? Lògicament, doncs ja vam veure també com no va ser possible per a tots els llocs de treball, però també és cert que això ens va portar doncs, a que es legislés i també és cert que passava allò doncs, que també tan sovint hem advertit des de Pimec, que és el fet de que si regulem en excés, amb rigideses i de manera totalment generalitzada, pot portar justament a l'efecte contrari al que volem. El que volíem, doncs, era precisament una implementació del teletreball d'una manera, doncs, més àmplia, podríem dir, però ens vam trobar, doncs, que a partir de la regulació vam veure com eren moltes les empreses que van anar reduint aquest treball a domicili. I així també ens ho han mostrat les dades. Nosaltres venim analitzant trimestre a trimestre a través de les dades, doncs, de l'EPA, de les dades estadístiques de l'EPA, anem veient quina és l'evolució del teletreball i hem anat veient com trimestre rere trimestre, doncs, es va mantenint amb algun petit increment o petit reducció, però s'ha anat mantenint des d'aquell moment un teletreball, podríem dir, més o menys estable, molt inferior a allò que potser seria desitjable, no? Especialment, doncs, pels efectes que té, tant a nivell, doncs, de, podríem dir, de conciliació, però també de petjar carboni, els desplaçaments i tots aquells beneficis que tots ja tenim molt clar que comporten. Per donar així la dada, la darrera dada del segon trimestre de 2023, que és la darrera que coneixem, doncs veiem com el 85% de les persones no teletreballen cap dia, no fan teletreball, i en canvi, doncs, un 6,6% ho fan de manera ocasional i un 7,3% més de la meitat dels dies que treballen. Per tant, doncs, continua sent un repte.
Un altre dels canvis que s'està intentant impulsar, aquest cop des del Ministeri de Treball, que ha activat una línia d'ajudes, és la setmana laboral de 4 dies. A Catalunya només 11 empreses han demanat aquestes ajudes al Ministeri. Li volia preguntar si Pimec veu viable que en un futur es pugui implantar a Catalunya de forma més o menys generalitzada aquesta setmana laboral de 4 dies.
Bé, que de les 34.732 empreses que podien accedir a aquest ajut, només 11, no, com bé deies, hagin decidit finalment sol·licitar-ho, ens porta a confirmar que probablement no estem en el millor dels escenaris per plantejar-nos la implementació generalitzada d'una mesura com aquesta, no? Per diverses variables, especialment conjunturals i de l'entorn. Una d'elles està també molt relacionada amb el que parlàvem fa un moment en relació al teletreball, que és la qüestió de que en funció del lloc de treball i en funció també a vegades, doncs, de l'àrea de treball d'una mateixa empresa, no sempre és viable. I així ho hem anat veient. De fet, hi ha algunes empreses, poques, però sí que n'hi ha algunes que ja han implementat aquesta mesura, però ho fan de manera molt parcial, no, podríem dir, i de manera complementària amb d'altres mesures de conciliació en funció de l'àrea i en funció del lloc de treball. Una altra qüestió també variable que tenim nosaltres, conjuntural, és l'estructura del nostre teixit productiu, que està conformat, com sabeu, principalment per empreses de reduïda dimensió. El 99,8% de les empreses de Catalunya són pimes i el 95% d'aquestes tenen menys de 10 persones treballadores. I, per tant, doncs, també preveiem que amb aquestes plantilles tan ajustades poden tenir majors dificultats a l'hora de cobrir els seus serveis, especialment si ho han de fer en menys hores, no? Però hi ha una tercera variable que per Pimec és la més determinant, que és la qüestió de la productivitat. En aquests moments estem a la cua de la productivitat dels països de la Unió Europea. Tenim una economia amb gravíssims problemes de productivitat que considerem que s'haurien de resoldre primer. Pensem, doncs, que si les empreses, doncs, han de mantenir el cost que comporta, doncs, la força del treball, és a dir, les hores de jornada que actualment estan establertes en 40, i obtenir els mateixos resultats en menys hores per tal d'amortitzar aquest cost, doncs requereixen implementar una sèrie de canvis, una sèrie de mesures i canvis organitzatius, especialment per tal de millorar la productivitat.
Per tant, a curt termini, sentint el que diu, no es veuen grans canvis pel que fa a la jornada laboral.
Nosaltres creiem que, com a implementació de manera generalitzada, no estem en el moment, no estem preparats per poder afrontar una mesura com aquesta i que requeriria de manera prèvia doncs, resoldre aquests problemes de productivitat, invertir més i millor en innovació, en recerca, en coneixement també i formació per tenir el talent i la gestió intel·ligent de les organitzacions, dels aprovisionaments també i dels recursos i, per tant, potser poder-nos plantejar treballar menys hores perquè estarem produint millor.
Molt bé, seguirem parlant. Sílvia Miró, directora de l'àrea de treball de Pimec. Bona nit i moltes gràcies per ser aquest vespre al 9C de RAC1.
Molt bona nit i gràcies a vosaltres.
Últims minuts ja del 9C. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Avui tornem a estar pendents d'aquesta nit i matinada pel que fa el temps, eh?
Sí, tot i que ara mateix en conjunt la situació és tranquil·la, sí que al llarg de la nit, matinada, els vols de mitjanit, potser una mica abans, han de començar a aparèixer xàfecs i tempestes de nou al litoral i prelitoral. Sembla que tindran més mobilitat que ahir, no tenen per què ser aiguats tan intensos, però en alguns casos pot ploure amb ganes, sobretot litoral i prelitoral central en un primer moment, però arribant també aquests xàfecs a les comarques de Girona amb menys intensitat. Demà, primeres hores, encara alguns ruixats a la Costa Brava. Al llarg de matí pot aparèixer algun xàfec al litoral central. Després, dia tranquil.
Gràcies, Abel.
Bona nit.
Tanquem el 9C, ara sí, que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i Marc Espejo al control tècnic, amb el comentari final que avui signa Pepa Plana. Ella és pallassa, un referent internacional com a clown femenina, amb una trajectòria de més de 20 anys. Diu que el nas de pallasso és la màscara més petita del món, la que menys amaga i la que més revela.
I em pregunto per què sóc artista, doncs no ho sé, no ho sé per què sóc artista. Però sé que ho sóc, que ho sóc en el sentit profund, antic, lluny de ser vanitós. Tinc una teoria xurripaipai, com totes les meves teories, però estic convençuda que els artistes venim de molt lluny, dels primitius, quan encara vivíem en coves, en comunitats. Hi havia persones que sabien caçar, d'altres que sabien trobar l'aigua i, bueno, d'altres que sabien fer foc, coses superimportants i superèpiques. Llavors hi havia persones, unes personetes que no sabien fer massa res bé, però que tenien la capacitat de saber mirar, d'observar, de mirar aquesta quotidianitat, treballar-la, pensar-hi. I al vespre, com que hi havia foc, hi havia llum. I amb aquesta llum, doncs, es produïa la màgia, la teatralitat, diguem-ne. Llavors, aquesta comunitat sorpresa deia, però què passa aquí? No ho havia vist mai, o no ho havia vist mai des d'aquest punt de vista. Aquesta teatralitat es convertia en una cosa meravellosa. També estic convençuda que en aquestes ballades primitives, el primer que es va representar va ser comèdia. D'això sí que no en tinc cap dubte. Doncs per mi això és ser artista, saber mirar. Venim de molt lluny, mare, i encara som aquí. Som imprescindibles. I si no existíssim, se'ns hauria d'inventar. Pepa Plana Llort.
No ho sé, amb Montse Martí.